Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Comprensió i paciència. Aquesta és la recepta a la petició que fa la consellera de Territori del Govern de la Generalitat, Sílvia Paneque, als milers i milers d'usuaris del servei de Rodalies després avui, novament, d'un divendres negre. El problema de la comprensió i la paciència és que això es pot demanar quan hi ha una incidència puntual, excepcional. El problema és que són incidències habituals, que són norma, que no són excepció. Bona tarda, sóc Sergi Tor, i què hem de dir de Rodalies? Doncs la història interminable. Aquest matí, de divendres de mal temps i amb pluja, un bon grapat d'usuaris s'han vist obligats a caminar, sí, a caminar, fins a l'estació de Bellvitge, després de que el tren en què viatjaven s'havia afectat de la manca de subministrament elèctric a la catenària. L'evacuació del tren ha obligat a tallar la circulació ferroviària durant una llarga estona per la presència de persones a la via i per la grandíssima perillositat que això significava. Poc després, de 11:45 d'aquest matí, la circulació s'ha reprès en totes les vies, però l'afectació ha estat a totes les línies de Rodalies amb retards generalitzats, que a més, s'acumulen novament amb una setmana plagada d'incidències i on la consellera Sílvia Paneque doncs ha estat ben desapareguda. Un fet que no ha passat en desapercebut per l'oposició independentista. Junts per Catalunya demana la compareixença de Salvador Illa al Parlament de Catalunya per parlar del enèsim retard de Rodalies, i l'Assemblea Nacional Catalana vol ressuscitar i ha convocat una manifestació pel pròxim 5 d'abril a les 12 del migdia davant de l'estació de Sants. Això serà d'aquí un mes aproximadament, però ara busquem la última hora d'aquest matí caòtic. Yolanda Canales, bona tarda.
I els ciutadans han de continuar tenint paciència, perquè sí, s'ha restablert la circulació, però per via única entre Bellvitge i el Prat. I això afecta de ple a la R2 Sud, als regionals del sud, tot i que de retruc afecta altres línies de Rodalies, com la R2 Nord, la R4 o la R8. I això s'ha d'afegir ara a la R1, que també té incidències per l'avaria d'un tren. Però a primera hora el caos ha estat servit, després en aquest cas d'una avaria per manca de subministrament elèctric a la catenària. Un tren que s'ha quedat aturat a un centenar de metres de l'estació de Bellvitge. I això ha obligat a fer-ne l'evacuació del comboi perquè els passatgers poguessin arribar a l'estació a peu. Però calia que arribessin els bombers i els Mossos, que han evacuat unes 900 persones. De fet, des de la companyia s'ha insistit i molt en que els viatgers afectats no baixessin per iniciativa pròpia, fins que no arribessin els cossos d'emergència i els acompanyéssim, com dèiem, a l'estació de Bellvitge. I és així com s'han vist imatges insòlites de passatgers caminant en fila per les vies, una situació que ens deixava aquest so. El so dels passos dels passatgers afectats caminant per les vies. Uns passatgers que també han hagut d'esperar fins a 3 hores atrapats en un tren. És el cas de la Saba, que anava a treballar a l'aeroport, o del Carlos.
Entonces me paró el tren casi 3 horas. Dices que lo siento mucho, que hay dos personas que están perdiendo la vida en Bellvitge, que vamos a tardar un poco, y luego dices insanos, y luego dices esto, y ahora quiero que volver a trabajar otra vez y ya no hay tiempo.
No dicen nada, decían que primero eran incidencias eléctricas, luego que habían personas en las vías y que estaban esperando a la policía, no sé, 3 horas esperando y dentro del tren atrapado.
Un nou caos, el d'aquest divendres, que s'ha d'afegir al que estan vivint, especialment els usuaris dels regionals del sud, tot i que també ha afectat altres línies aquesta setmana. I això ho estan aprofitant els independentistes per carregar contra el govern. Junts ha demanat la compareixença urgent del president de la Generalitat per la situació a Rodalies, que diuen està en silenci per no incomodar el PSOE. Tot i que Illa, i també ho ha fet el director de Rodalies, ha demanat disculpes als ciutadans afectats. Diu el president que aquest tipus d'incidents no són acceptables, però també deixa clar que el govern posarà tots els recursos per resoldre la situació, perquè l'executiu està en les solucions i no en les polèmiques.
Gràcies, Yolanda. Sens dubte, un matí diferent que ens ha deixat aquest so de viatgers passejant per les vies. No s'ho podien imaginar, aquests viatgers, quan agafaven el comboi direcció el seu destí, com acabaria aquest viatge passejant per les vies del tren. Anem ja tot seguit a serveis.
Música.
Doncs en quant al temps, pluja, paraigües a punt i mantet, en aquest cas, pel cap de setmana pels que puguin i no cal moure's gaire. Entre avui i diumenge, la precipitació caurà a qualsevol punt de Catalunya. Avui, aquesta tarda, per part del Meteocat, s'acaba d'emetre l'avís groc, que és un perill 1 sobre 6 a 5 comarques catalanes de les províncies de Girona i Barcelona, Alt Empordà, la Garrotxa, Osona, la Selva i Vallès Oriental. La cota de neu avui aquesta tarda es situa a partir dels 2.000 metres. Però, com dèiem, demà també hi haurà precipitacions a qualsevol punt i, a més, doncs, força abundants a la zona de muntanya, on pot arribar a caure fins a 100 metres quadrats. Serà forta la matinada del dissabte i també matí del diumenge aquesta tempesta a la muntanya. Demà també avís de fort vent amb aquestes zones pirinenques i diumenge avís de mala mar al litoral de Girona, amb onades que poden arribar fins als 2,5 metres. Per tant, cel ennuvolat, pluja generalitzada, amb alguns punts localment pot ser molt forta i peticions de compte i prudència. Anem ja tot seguit al trànsit. I anem com s'està circulant hores d'ara per les carreteres de Catalunya. Servei Català de Trànsit, Fina Areque, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem alguns trams de retenció, sobretot als accessos del Vallès, a la C58, i a circulació lenta entre Montcada i Reixac i Ripollet en sentit nord, en sentit Terrassa, i a la mateixa C58, un tram de retencions entre Sant Quirze i Sabadell d'entrada a la capital catalana. També de la zona del Vallès, a lateral de l'autopista P7, a la zona de Barberà del Vallès, a la B30, també hi ha 2 quilòmetres d'aturades en sentit sud, en sentit Tarragona. I acabarem situats a les rondes. Hi ha retencions a la ronda litoral, a l'altura de la zona portuària i a l'altura de Bon Pastor, en sentit Trinitat, i també retencions a la Pota Nora Santa Coloma de Gramenet, un tram de 2,5 quilòmetres per accedir al nus de la Trinitat. De moment això és tot. Però bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, està de visita institucional al llarg d'aquest divendres a Perpinyà. Hi ha moltíssims vincles econòmics, socials, culturals i també familiars entre les dues comunitats. Això és obvi, per tant, la relació institucional s'ha de mantenir i s'ha de protegir. Però, a més, Salvador Illa ha visitat, doncs, avui el projecte educatiu de la Bresola. Un projecte que té un total de 9 centres, amb un total de 1.100 alumnes, on 750 famílies paguen la seva quota i on treballen 110 professors. El pressupost de la Bresola és de 4,5 milions d'euros. I ara, diverses administracions franceses, algunes manades, per cert, pels propis socialistes, han retirat la subvenció amb aquest projecte educatiu. Quina és la solució? Doncs que el govern de la Generalitat i ajuntaments de Catalunya al rescat de la Bresola. El govern de la Generalitat destinarà 800.000 euros, ho acaba de dir Illa aquest matí, fins i tot augmentant amb 150.000 euros per sobre dels 650.000 que havia pressupostats, per arribar, com dèiem, a aquesta promesa que ha fet Salvador Illa d'invertir aquest any 800.000 euros del govern de la Generalitat. Però, a més, els partits independentistes han presentat mocions gairebé a tots els ajuntaments importants de Catalunya perquè hi hagi subvencions municipals amb una quota de 1.500 euros per ajuntament amb aquesta escola de Perpinyà. A Rubí, per cert, la moció d'aquesta subvenció va ser rebutjada amb els vots de PSC, Partit Popular, Vox i Comuns. Xavier Massó, secretari general i portaveu de professors de secundària, critica a COPE Catalunya i Andorra els diners públics que ara està destinant tant el govern de la Generalitat com també diversos ajuntaments destinats a una escola d'un país com és França, per cert, amb un PIB molt superior al nostre.
Literàriament podríem dir que és una quixotada, una quijotada, vaja, així de senzill. Jo socialment i políticament ho qualificaria de grotesc. És a dir, a veure, el president de Catalunya, territori en el qual el sistema educatiu està fent aigües per tot arreu, està col·lapsant, en el tema del català també, per cert, i que resulta que ara doncs, se'n va, que deu diners al professorat, és a dir, que es deuen diners encara de les retallades, que se'n vagi subvencionar en un altre país El que sigui, doncs a mi em sembla nefast. O sigui, em sembla allò per fer-se la foto, no sé per aquí, també ho he de dir. Però vaja, em sembla indigne, així mateix ho he de dir.
Des de la situació política, el Partit Popular lamenta una vegada més la instrumentalització que es fa amb aquest tema de la Bressola i la instrumentalització al cap i a la fi de la llengua catalana, perquè la Bressola té la llengua catalana com a l'eix, en aquest cas, educatiu. Sobretot amb les mocions que es volen presentar a tots els ajuntaments de Catalunya per posicionar un debat polític. El diputat al Parlament de Catalunya del PP, Pau Ferran, discrepa a migdia de COPE Catalunya les elevades subvencions que el govern de la Generalitat a fins a 800.000 euros destinarà a un projecte educatiu al sud de França.
Una autèntica barbaritat. Tenim a Catalunya les pitjors dades de qualitat educativa de tot Espanya i gairebé de tota Europa. Tenim escoles tancades en barracons. Com és possible que estiguem finançant una escola amb un model educatiu molt concret, però que al final està ubicat en un altre estat? És a dir, des de les administracions públiques catalanes, en lloc d'ajudar a les escoles catalanes, estem ajudant a les escoles d'un altre estat. No té cap mena de sentit.
Al cap i a la fi, el gran problema sempre és aquesta politització continuada del català. Si no, hem de veure la proposta de Junts per Catalunya a la immigració i el requisit obligatori del català que passa per davant de les condicions humanes i vitals de la persona que arriben amb la voluntat de treballar i formar un millor projecte vital. I ja que parlem d'educació, però ara ens centrem a l'educació que hi ha doncs, aquí a Catalunya, hi ha hagut una setmana moguda a l'educació. Protestes a Terrassa, Mataró i Granollers pel tancament de línies d'infantil 3 i primer d'ESO. La causa, segons el Departament d'Educació d'Esther Niubó, és el descens de la natalitat i aquest impacte que ja té en aquesta casa amb els cursos educatius. Ara bé, què és el que es demanen les famílies? Doncs aprofitant aquest descens de la natalitat, que hi hagi una millora amb les ràtios. No que les ràtios continuen sent les mateixes i la solució sigui, en aquest cas, a tancar línies educatives. I també, per cert, s'estan tancant escoles. L'educació a Catalunya, que està sempre en debat després de l'últim informe PISA, del fracàs, en aquest cas, en comprensió lectora, i hi ha hagut una resposta perquè un grup de docents i famílies han creat el Front Comú per una educació de qualitat. S'ha fet un manifest on reclamen millores i inversions en el sistema educatiu. A més, destaca la caiguda alarmant del nivell acadèmic, evidenciada amb les proves PISA, i posa l'accent en la importància del benestar emocional per part dels escolars. Un dels signats d'aquest manifest és el professor de secundària Damià Bardera, que amb el seu llibre Incompetències bàsiques ha remogut les aigües sempre tèrboles amb la malparada i adoctrinada educació catalana. Beira Bardera ha estat a Herrera en COPE Catalunya i Andorra amb la Yolanda Canales.
I el que ens ha dit el Damià Bardera és que els que estan a la trinxera, a la primera línia de l'educació, ja veuen que la cosa no rutlla i des de fa temps. Per això ha sortit aquest manifest, aquest front comú, que demana millorar el sistema educatiu de Catalunya proposant solucions i de mínims. Un manifest que fins i tot s'ha traduït al castellà i altres llengües oficials perquè s'hi puguin aterir des d'altres punts d'Espanya, perquè és un problema comú. Però en el cas concret de Catalunya, diu, ha estat un laboratori d'innovacions pedagògiques, l'avançada, i ha resultat un desastre.
Aquí a Catalunya el que passa és que som allò que en castellà es diu l'avançadilla, no? Mm. El que passa que en qüestions educatives som l'avançadilla de lo pitjor, oi? I sí, llavors hem sigut un laboratori, un banc de proves, però bueno, ja, escolta, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar.
I què es diu al manifest? Una de les qüestions principals és que hi hagi proves externes que permetin tenir dades més fiables de la situació. Proves que, a més, haurien de tenir conseqüències, sobretot en determinats cursos, com a sisè de primària o quart d'ESO. Si els alumnes no les aproven, diu, no podrien passar de cicle.
Però si tu vols una educació de qualitat, d'excel·lència, doncs no hi ha alternativa als colzes. I aquestes proves externes, que, per exemple, si es fan a sisè i a quart d'ESO, aquestes sí que tinguessin conseqüències, que si no les aproven, que no passin d'etapa, no? I llavors les que tu pots fer segon i a quart de primària, aquestes sí que poden passar de curs, però al tanto, que serveixin per diagnosticar quins alumnes necessiten un reforç pel curs vinent.
Però el manifest es demana un canvi de fons per aconseguir un ensenyament que no menyspreï el saber ni l'esforç. I aquí està un altre dels problemes. Quina motivació pot tenir un alumne si sap que encara que es suspengui passarà de curs?
No, clar, no en pot tenir cap. I no només això, sinó que quan veuen que el del costat no fotent ni brot, igualment passa, el del costat, guaita, resulta que té una adaptació i se li perdona tot. Doncs, guaita, jo ja em buscaré també alguna excusa perquè em faci una adaptació i anar marxant. I després el resultat és que de 25 alumnes, més de la meitat tenen adaptació. Clar, llavors, a veure, si la realitat és aquesta, no? I si volem que sigui això, aquest vegetar constant, no? Doncs diguem-ho clarament.
En un altre dels punts del manifest es demana que es deroguin els decrets d'autonomia de centres, de direccions i de plantilles d'àmbit exclusivament català, per tal d'impossibilitat, diuen, les decisions arbitràries i el clientelisme als centres educatius, i que garanteixi, en canvi, diuen, el dret fonamental a la llibertat de càtedra i protegeixi el professorat de coaccions.
I saludem a migdia de COPE Catalunya i Andorra al futur. El futur del professorat, que l'encarna amb aquesta entrevista a la figura de Paula Altet, que és de Barcelona, concretament del barri de les Corts, que està estudiant primer d'educació infantil a la Universitat de Barcelona. Va treure una nota després de la selectivitat de 13,18. És a dir, li donava totes les alternatives per tal d'estudiar altres carreres universitàries, però la Paula ha decidit que vol ser mestra i que, independentment de la seva nota, és un vol ser mestra perquè és vocació. Paula Alteta, benvinguda aquí a migdia, a COPE. Bon migdia.
Bon dia.
Primer de tot, què tal va el curs?
Va molt bé, molt bé. Ara segon semestre.
T'estàs trobant el que tu te pensaves que et trobaries o és més difícil del que et pensaves?
Aviam, realment no sabia molt bé el que em trobaria, perquè les assignatures, o sigui, pots mirar el pla d'estudis, però realment a l'aula és una cosa diferent i depèn molt del professor també que et toqui. I potser, no sé, m'ho esperava una mica més aplicat a les aules i és més aviat teòric i tenim assignatures més com català, castellà, però suposo que és un procés i que a mesura que vagin passant els anys, doncs tot s'anirà com apropant més a les aules.
Paula, t'he definit amb la introducció que ets una mestra vocacional, que ho tenies clar independentment del tall de nota que vas aconseguir amb els teus estudis de batxillerat i selectivitat. És una bona definició o no?
Sí, és totalment... Bueno, és la definició correcta. Jo, des de que sóc molt petita, sempre he volgut ser mestra, a la família tinc mestres, i anava, la meva tieta és mestra i anava a la seva escola algun dia i m'encantava, i a més jugava sempre amb els meus ninos que era jo la mestra. I a més, doncs, a segon de batxillerat, en aquest moment de decidir el que vols fer, jo crec que em vaig visualitzar en un futur en què volia passar tota la meva vida, i al final seran molts anys de vida laboral i el que tenia clar és que volia anar a treballar feliç i que cada dia no fos una mandra anar a treballar i tot això, sinó que realment tingués ganes i em motivés molt. I llavors vaig decidir que sí, que havia de seguir la meva vocació.
Parles de motivació, parles de tradició familiar, parles de ganes, parles de vocació. Sens dubte que encarnes perfecte el voler ensenyar als altres, no? Que és una de les coses més boniques que ens pot donar la nostra societat i, en aquest cas, el mercat laboral per la importància dels mestres, de tots. I la pregunta és clara, Paula, que estem parlant avui, encara des de fora, perquè estàs estudiant, com veus la educació a Catalunya? Sé que és una pregunta molt general, no? Que concreto sí. Poc, però a nivell general com la veus?
Doncs jo honestament crec que hi han hagut molts bons avenços pel que fa a la innovació, la integració de les tecnologies a l'aula, l'atenció a la diversitat, però sí que és veritat que potser el que imposa el currículum, que al final és el que han de seguir totes les escoles, no està adaptat a totes les aules. I també és cert que moltes escoles es troben com manca de recursos, que les ràtios són molt elevades, i això porta a les classes de professorat. Però també és veritat que al cap i a la fi l'educació és el gran motor de la societat, que són els professors són els que creen les bases educatives per tots, per totes les professions del futur. No? Llavors, és cert que al final sempre hi ha bons professorats, cadascú segueix una mica les seves tècniques i tots ho fan amb vocació, pràcticament els que estudien aquesta carrera. Però bueno, és cert que falta avançar en alguns aspectes encara, però està clar que si seguim a la línia que ho estem fins ara ho aconseguirem.
Se'n parla molt sempre de l'educació, tant com de la salut, però a vegades els fets públics i els fets d'inversió tenen per tu correspondència amb tant de què parlem?
Sí, però a la vegada no. O sigui, al final es respon al que alguns motius, però al final hi ha moltíssimes escoles, moltíssims casos diferents, moltíssimes aules, cada grup de nens és un món i de fet crec que és el bonic d'aquesta professió i per tant també és veritat que atendre a totes aquestes possibilitats, doncs és un gran repte i a vegades no és possible fer-ho.
Paula Alteta, gràcies per estar aquí a migdia de COPE Catalunya i Andorra. Bon migdia.
Gràcies, bon migdia.
Si la educació preocupa, tot i que escoltar la Paula és una injecció d'optimista, de veure com hi ha mestres vocacionals que treballen i estudien per arribar a les aules i millorar, en aquest cas, el sistema educatiu, que no cal dir de la preocupació del preu de l'habitatge. I avui les notícies no són bones. Bé, avui la notícia és una constatació. El preu de l'habitatge trenca el sostre del 2007, és a dir, quan va haver-hi la bombolla immobiliària i assoleix el seu rècord a Espanya. Si parlem ara de Catalunya, l'augment interanual durant l'any 2024 ha estat del 10,4%. És a dir, una pujada de dos dígits, una escalada de preus disparada que provoca aquesta tensió immobiliària a les nostres ciutats. El més preocupant és que les causes són estructurals, de difícil solució a curt termini. Falta oferta i la demanda, que a més, moltes vegades és internacional, és creixent i solvent. Òscar Gorgues, gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, les detalla aquestes causes a migdia COPE.
Hi ha una disputa entre una demanda que és solvent i cada vegada més nombrosa, amb una oferta molt limitada. Per tant, els preus, en principi, en aquesta situació, estan tensionats a l'alça. Especialment a la ciutat de Barcelona i a Catalunya, on a sobre els preus de lloguer estan alts i això fa que també hi ha molt poca oferta d'habitatge de lloguer.
I hi ha també ara una altra causa posterior important del dia d'avui, que és el preu de les hipoteques. Primeres conseqüències de la política de Donald Trump i de la seva erràtica comentaris d'aranzels. Avui sí, avui no, 25%, un mes, cada dia diu una cosa diferent al president dels Estats Units. Recordem que el Banc Central Europeu ahir, davant de les amenaces de Trump, ha posat una pausa d'un mes. És a dir, les hipoteques no baixaran el que s'havia previst. No pugen, però tampoc baixen. Queden en pausa. Recordem que l'any passat va haver-hi un descens mitjà d'hipoteca d'uns 35 euros mensuals i que estava previst per aquest any una baixada entre 45 i 48 euros. Però ara aquesta baixada queda en suspens a l'espera que fa Donald Trump, amb la màxima preocupació pel que diu i sobretot del que pot arribar a fer. Òscar Gorgues admet a migdia COPE el perill pel conjunt de la economia i en aquest cas pel sector hipotecari per les decisions del president nord-americà.
Però vol dir que no estan en les mateixes circumstàncies que estaven fa 3-4 mesos quan tenien unes previsions i aquestes previsions ara s'han canviat totalment per a causa de les noves polítiques de l'administració americana.
Per tant, doncs, el que decideixi el president dels Estats Units impacte respecte a la nostra hipoteca. Els que ja tenim hipoteca i fins i tot els que estan pensant en hipotecar-se de cara al futur. És una relació causa-efecte directa. Anem ara tot seguit amb un breu anunci publicitari i ens interessem pel cartell del Festival de Cap Roig, que arriba a la seva 25a edició.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat. Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
Ahora con los tecnoprecios del Corte Inglés tienes el poder de la inteligencia artificial al alcance de tu mano.
Llévate hasta 300 euros de descuento en portátiles premium con Windows 11 y procesador Intel Core Ultra.
Como el Lenovo Yoga Slim 7i.
Y además con todas nuestras tecnoventajas, como 3 meses de seguro gratis.
Aprovechalo en tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 12 de marzo. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda. Tiri, tiri, tiri. ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
¿Te imaginas visitar Europa de una forma diferente? Hazlo a bordo de un crucero fluvial con Viajes El Corte Inglés. Navegarás por los ríos alojándote en el corazón de las ciudades más importantes de Europa, con unas vistas increíbles y descubriendo localidades de cuento. Y sin hacer y deshacer maletas. Reserva en los últimos días de semana del crucero con hasta un 50% de ahorro, hasta 5% de descuento adicional y bebidas incluidas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs ja tenim cartell del 25è aniversari del festival en De Capa Roig. Quin és el cartell d'artistes, Mar Puerto?
Te prometo que más que mirarte estaba pensando en quedarme a vivir. Lo prometo, me faltaba el aire, me temblaba en las manos, me quería morir. Te prometo que no hay un segundo que no piense en ti.
I tant de luxe, Carlos, perquè entre els artistes confirmats hi ha Franz Ferdinand, James Blunt, Tom Jones, Simple Minds, Sebastián Yatra, Figaflauas, Amaral, Antonio Orozco, Sopa de Cabra, The Tallets, Rosario, Els Catarres, Nil Moliner o l'Exambusto, entre molts d'altres. Fito Páez, per exemple, serà l'encarregat d'inaugurar l'esdeveniment el 12 de juliol, mentre que la clausura anirà a càrrec de Joan Dausà el 18 d'agost, segons han anunciat CaixaBank i el grup Clippers, organitzadors del festival que se celebra a Calella de Palafrugell, a Girona, en un any en què enguany, a més, celebren el seu 25è aniversari. Ho ha explicat avui la directora de Comunicació i Relacions Institucionals de CaixaBank, Maria Lluïsa Martínez, juntament amb el president del grup Clippers i director del festival, Juli Guiu.
La veritat és que hi ha una gran varietat de gèneres. Jo crec que el festival és únic. S'ha consolidat com un festival i un projecte fantàstic, no només per als gèneres i als artistes a nivell nacional, a nivell internacional, sinó també perquè crec que oferim un paratge únic, com són els jardins de Cap Roig de la Fundació La Caixa.
L'any passat vam fer un total de 23 concerts, aquest any hi ha un programa de 24. Artistes internacionals, l'any passat en teníem 5, aquest any 9. Número de dones, l'any passat 3, aquest any 7. Tíquets a la venda, 49.000. L'any passat, aquest any, 51.000.
L'edició d'aquest any comptarà amb un total de 25 concerts solidaris en què, a part de la recaptació de cadascun d'ells, es destinarà a projectes socials d'entitats de Girona i de la zona del Baix Empordà, a més també del Cap Roig Mini, dirigit al públic infantil, que tindrà lloc el 2 d'agost i comptarà amb l'actuació del Pot Petit.
Te juro que no hay un segundo que no pienso en ti.
Gràcies, Mar. Doncs un cartell fantàstic, el de Cap Roig, 25è aniversari. I demà, molt més pròxim, 8 de març, Dia Internacional de la Dona, i malauradament hi ha una xifra que està estancada. La presència de dones en llocs de responsabilitat a les empreses avança molt lentament i encara no arriba ni a un 25%. Ho recull un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona, Oriol Soler.
L'entitat assegura que el número de dones en llocs directius a les empreses privades només ha augmentat 6 dècimes entre 2018 i 2024. L'informe emès per la Cambra del Comerç destaca el sector de la construcció com l'àmbit amb menys presència femenina als llocs directius. En els últims 6 anys, l'estadística ha disminuït gairebé 3 punts, arribant al 14% del total. La directora de l'Observatori Dona Empresa Economia, Carme Pòvada, explica que l'avanç femení als llocs de responsabilitat és molt lent.
El percentatge és del 41,1% al conjunt de la plantilla de les empreses catalanes. Quan analitzem quina és la presència en els llocs de responsabilitat, aquest percentatge baixa de forma molt considerable fins al 24,3%. I a més, quan comparem aquesta fotografia amb la de l'any 2018, la diferència és només 6 dècimes.
D'altra banda, l'anàlisi també recull que, en general, s'estan aplicant les polítiques d'igualtat al teixit empresarial català. Més d'un 60% de les 2.300 companyies encastades ja tenen un pla d'igualtat o han implementat mesures per reduir la discrepància salarial. Carme Pòvada explica que la percepció de les empreses que les desigualtats s'estan reduint pot portar a la inacció.
La realitat és que sabem que existeixen aquestes desigualtats. Per tant, que aquesta percepció no sigui la que està en l'empresa ens porta doncs, a reflexionar sobre si potser hem de donar més informació i hem de fer també aquestes polítiques de formació i de consciència de quina és la realitat a la que ens trobem en el món laboral, les dones. No?
Una de les dades que ha preocupat més a la cambra és que només 2 de cada 10 empreses creu que hi ha discriminació cap a les dones en l'àmbit laboral de l'empresa i 4 de cada 10 ho nega.
Gràcies, Oriol. Recte final del migdia a Cope i ara anem a jugar. Anem a jugar amb un joc tradicional dels nostres bars i dels nostres carrers que ara és esport de lleure no federat. Estem parlant del futbol de botons. Al desembre del 2023 el Consell Català de l'Esport ho va aconsellar d'aquesta manera i estem parlant d'un joc originari de Catalunya creat al voltant de l'any 1930. El futbol de botons té un extens reglament, el camp ha de tenir 2 metres de llarg per 1,10 d'amplada, hi ha penals, fora de joc, execució de faltes en barrera, hi ha lligues, champions, descensos, ascensos, categories, fins i tot hi ha metges de botons, perquè aquests s'escarden. Volem parlar, doncs, d'aquesta realitat avui a la programació de Copa Catalunya i Andorra, perquè hi ha jugadors de botons molt i molt bons. Saludem a un jugador de botó i, a més, president de la Federació Catalana del Futbol de Botons, Enric Albaladejo, benvingut a migdia a Copa. President, bona tarda.
Bon migdia, moltes gràcies.
Per cert, ets un bon jugador?
Sí, sóc un bon jugador. Però no sóc un crac.
No ets un crac. Quin ha de ser el perfil d'un bon jugador de futbol botons?
Un bon jugador de futbol botons, doncs mira, ha de ser una persona, un jugador o jugadora, que tingui habilitat per moure els botons amb el tirador de forma correcta, adequada, per poder portar a terme les jugades que imagina. S'han d'imaginar jugades, fer passes, buscar les posicions de xut, quina és la millor opció en cada moment. Per tant, s'ha de tenir sentit tàctic, estratègic i sentit de l'espai, perquè estem parlant d'un camp de futbol botons, és un tauler de fusta d'1,80 m x 1,20 m, no? I aquí doncs, hi ha la dificultat que t'has de moure entre els teus jugadors, botons, i els rivals. No? És un joc individual. I després ha de tenir una altra característica, que ha de tenir molt bona concentració. El poder de concentració i l'esperit competitiu són absolutament necessaris per poder guanyar títols o competir-los, com a mínim. No? Aquestes són les condicions, més tenir una mínima forma física, perquè al contrari que es pot pensar que diu, bueno, això té poca exigència física. Bueno, té la seva. No és l'exigència física d'una marató o d'una cursa de 100 metres, no la té, o del futbol de mentida, aquest que veiem per a TED, sinó que té una exigència física de que has d'estar doncs, moltes hores a supinta, moltes hores competint, i això s'està doncs, molt de peu, movent al voltant del camp, i les cervicals i les lumbars i el braç amb tendinitis poden patir, no? Aleshores, fer estiraments i alguna cosa d'exercici físic va bé per poder jugar a futbol botons.
Enric, és una mica doncs, el retorn i regularitzar el que es fa als carrers d'una manera tan popular?
Totalment. Coincideixo totalment amb tu. A veure, és una cosa de fer normal i de reconèixer una cosa que ja existia fa molt temps i que sense adonar-nos ni buscar-ho es va convertir en esport. El que succeeix és que jo penso que aquest esport, igual que s'han posat taules de ping-pong a moltes ciutats i a Barcelona se'n veuen moltes, i perdó per dir ping-pong, és tenis taula, el nom de l'esport és tenis taula, el nom oficial, doncs també per promoure-ho hi ha hagut un boom del tenis taula doncs també Futbol Botons podria seguir el mateix camí, no? Perquè hi ha molta gent als barris de Barcelona i altres ciutats i poblacions que hi juguen, i també jugarien al carrer, si fos necessari. Vull dir, el tema és tenir espais de lleure i espais per jugar.
I què és el que esteu fent per popularitzar més aquest esport, per atraure més practicants, i sobretot si ara ens està escoltant alguna persona que ho fa a casa i que està interessada en participar-hi d'una manera molt més arreglada, què és el que ha de fer?
Doncs mira, una persona que vulgui jugar o simplement conèixer-ho per curiositat, doncs només ha de venir a la seu del carrer Bigai número 12 de Barcelona, i venir allí i doncs, si té botons perquè hi ha jugat o això, perquè es porti, que jugarem. També se li pot prestar un equip de competició perquè practiqui. Perdó. I coneixe'ns, no? Totes les dades de contacte estan, a Google. Vull dir que només ens he de trucar. Com això s'emet per tot Catalunya, oi que sí que s'emet per tot Catalunya?
Sí, 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 així és.
Val, doncs, si ens truca a nosaltres, li posarem en contacte amb el club que tingui més proper, no? Si al Baix Llobregat, si a Palau Tordera, si a Osona, si a la zona sud de Catalunya, Reus, si estan a Barcelona, pues, a Sant Antoni o a Horta, pues, també sí. Es posarem en contacte amb el club. Això, per una banda. I ara, contestant d'aquesta, se m'ha oblidat una mica que cap on anem amb el tema de la promoció, em deies, no?
Sí, sí.
A veure, el tema de la promoció, jo crec que la resolució que aprova el Parlament i la voluntat del Consell Català d'Esport és molt clara, no? Que és promoure aquells esports que estan arrelats a la ciutat i al territori, que això també els municipis tenen a fer. I nosaltres, per tirar endavant, necessitem el suport institucional com tots els altres esports que hi ha a casa nostra, no? Per què? Doncs, bàsicament, perquè per això existeixen les subvencions, les dotacions econòmiques, perquè de vegades els clubs només amb les quotes socials dels seus socis no arriben a tot això, no? Nosaltres no tenim palanques com el Barça, que tenen palanques, si treguem diners d'aquí i d'allà. No som tan coneguts com altres esports perquè vinguin patrocinis, que el que es pot fer és dir, posar-lo a les escoles. I per això s'ha de fer un projecte...
Clar que sí.
S'ha de fer un projecte que està més de mig embastat, però que necessitem que l'administració pública ens aprovi i també posi de la seva part, no? I després, per la incorporació de les dones, diguem, en aquest esport també, s'ha de fer aquest esport que no té gènere, perquè per les seves característiques un home i una dona poden jugar junts, plegats i competir una amb l'altra, perquè és concentració, habilitat i exigència física, doncs no és tan elevada, doncs poden jugar. Vull dir, no hi haurà futbol botons masculí i futbol botons femení. Aquesta segregació, no sé si segregació per gènere, doncs no existirà, no existeix en el futbol botons, no? I, per tant, és això. Ara, en aquest moment, doncs sí, també em deia si destacava l'aspecte intergeneracional d'aquest esport. Aquest esport és totalment intergeneracional. De fet, ha passat de pares, avis, a fills, nets, ara passant durant dècades i dècades, ha sobreviscut a les pantalles, ha sobreviscut als videojocs, i el tenim aquí, i és per funcionar i per oferir-lo. I nosaltres tenim gent jugant des dels 8 fins als 88 anys.
He d'acabar aquesta entrevista amb un visca el futbol botons i que tingui una llarga vida. Enric Albaladejo, gràcies per estar aquí a migdia de Copa Catalunya i Andorra. Que vagi molt bé aquesta segona volta de competició.
Gràcies
i bon migdia.
Bon migdia.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Doncs del futbol botons al futbol 11 i amb la resta d'activitats esportives 3 i 5, Esports Copa i Joan Batllori. Bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
Quin minut per avui? Som divendres.
Doncs mirem ja cap a la jornada de Lliga del cap de setmana, que demà tenim Barça-Osasuna a l'Estadi Olímpic de Montjuïc a partir de les 9 de la nit. Flick ha dit que farà alguna rotació pensant en el partit de Champions de dimarts contra el Benfica. Recordem que l'Espanyol Girona es jugarà dilluns, diumenge a les 2 tenim Getafe-Atlètic de Madrid. Hi ha un quart de 5, Real Madrid-Rayo Vallecano. També a la Copa de la Reina, victòria del Barça 0-5 davant del Real Madrid a la semifinal anada de la Copa de la Reina. Per tant, tenim el Barça ja virtualment classificat per la final. En bàsquet juga el Barça partit d'Euroliga aquest vespre a la pista de l'Alba de Berlín. I estem pendents també de la Copa del Rei d'hoquei patins, que s'està disputant a Calafell, i de la Copa de la Reina de Waterpolo, que s'està jugant a Palma de Mallorca.
Molt bé, hoquei, patins i waterpolo també protagonistes a Esports Cope 365. Com sempre et dic, Joan, no marxis gaire lluny, eh?
Per què em quedo, Sergi? Gràcies.
Perquè arriba Línia Cope a les 3, inici de Pilar García Muñiz i la tarda 365 Esports Cope amb Joan Batllori.